Bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes a l'Espai Vilasalut de Ràdio Vilafranca. Avui us portem un programa molt especial dedicat a un tema de salut que cada estiu ens toca molt de prop, els cops de calor. Som la Maite, la Clara i jo mateixa, la Miren, estudiants de tercer d'infermeria a la seu de Vilafranca del Penedès de la Universitat Rovira i Virgili.
Bona tarda. Avui volem parlar d'un tema que pot semblar senzill, però que pot tenir conseqüències molt greus per a la nostra salut.
Exacte. Potser molts pensen que un cop de calor és només tenir massa calor o no trobar-se bé a l'estiu, però és molt més que això. Pot arribar a ser una emergència mèdica que posa en risc la nostra vida.
I no parlem d'un cas aïllat. Cada estiu, els serveis sanitaris d'arreu del país veuen un augment considerable de persones afectades per altes temperatures.
Aquest estiu, de fet, ha estat un dels més calorosos des de que en tenim registres. La temperatura mitjana va ser de més de 24 graus i es van superar els 44 graus en moltes zones del país.
I segons dades del Sistema de Vigilància de Mortalitat Diària per causes atribuïbles a la calor, només entre maig i setembre d'aquest any es van registrar més de 3.800 morts associades a les altres temperatures, de les quals 25 van ser directament per un cop de calor.
Impressiona, oi? Són xifres que fan pensar. I cal recordar que això no és una casualitat, sinó una conseqüència directa del canvi climàtic i de l'augment global de les temperatures. Les onades de calor són cada vegada més freqüents, més llargues i més intenses.
I això afecta especialment els col·lectius més vulnerables, la gent gran, els infants i les persones amb malalties cròniques o amb pocs recursos.
Sí, Maite, i fins i tot persones sanes i joves poden veure's afectades si no prenen precaucions, sobretot si fan esport o treballen a l'exterior durant les hores de màxima calor.
Però anem al gra. Què és exactament un cop de calor?
Doncs un cop de calor és una situació en què la temperatura corporal puja sobre dels 39 o 40 graus. Això passa perquè el cos no pot eliminar suficientment ràpid la calor que produeix. És a dir, els mecanismes naturals de refrigeració del cos, com la suor o la respiració, fallen i la calor s'acumula dins nostre.
El nostre organisme és molt eficient, mantenint la temperatura interna estable, normalment al voltant dels 36,5 o 37 graus. Però quan la temperatura ambiental és massa alta, la humitat és elevada o hi ha una exposició perllongada al sol, aquest equilibri es trenca i no es pot mantenir la temperatura adequada.
I quan això passa, el cos comença a acumular calor de manera contínua. Les cèl·lules i els òrgans comencen a fallar i en els casos més greus pot arribar-se a danyar el cervell o el cor de forma permanent.
A més, el cervell juga un paper molt important, perquè és el centre de control de la temperatura corporal. Quan ell mateix s'escalfa massa, es perd la capacitat de termorregulació i és llavors quan es produeix el col·lapse.
De fet, vam tenir un professor que explicava aquest procés amb la frase de «el cervell queda fregit», per fer entendre d'una manera gràfica fins a quin punt la calor pot ser perillosa i com afecta el cervell.
Així que, per resumir-ho, el cop de calor no és simplement un malestar, sinó una fallada global del sistema de regulació tèrmica del cos. I si no s'actua ràpidament, pot tenir conseqüències molt greus. Però tots els cops de calor són iguals?
Doncs no, no tots els cops de calor són iguals. En distingim dos tipus principals, el cop de calor clàssic i el cop de calor per esforç.
El primer, el clàssic, sol afectar persones grans, malaltes o que viuen en llocs poc ventilats. Passa sobretot en dia de calor extrema, encara que la persona no estigui exposada directament al sol.
En canvi, el segon tipus, el cop de calor per esforç, és més freqüent en gent jove o esportistes. Es produeix quan el cos genera més calor de la que pot dissipar durant una activitat física intensa o extrema.
I aquí entren en joc molts factors de risc. L'edat, la deshidratació, el sobrepès, certes malalties com la diabetis o problemes cardiovasculars i també medicaments com els diurètics, medicaments pel cor o alguns antidepressius que dificulten la sudoració o alteren la regulació tèrmica.
També és important el context. Viure en pisos sense aire condicionat, no tenir accés a aigua fresca o haver de treballar moltes hores a l'exterior augmenta molt el risc de patir-ne un.
De fet, moltes persones no se n'adonen del risc fins que ja és massa tard. Recordem que el cop de calor pot aparèixer en qüestió de minuts i evolucionar de forma molt ràpida si no reduïm la temperatura corporal.
Fa poc, llegia el cas d'un home de 45 anys que feia d'obrer i que en ple juliol va perdre el coneixement mentre treballava a l'aire lliure. Havia estat bevent refrescos ensucrats, però no aigua, i portava roba fosca. Quan el van atendre, tenia 41 graus de temperatura corporal.
Sort que els companys van reaccionar ràpid. El van estirar a l'ombra, el van mullar amb aigua i van avisar el 112. Gràcies a això, es va recuperar sense seqüeles.
Però cal recordar que no tots els casos acaben bé. Per això, avui volem donar-vos tota la informació per prevenir-ho i també per saber actuar. Hace tanta calor que no me puedo mover y en la playa del Prat no me puedo bañar. Tendré que ir a Bagur, que tiene bandera azul, pero hace tanta calor. I després d'aquesta pausa que ens ha recordat tant a l'estiu, ara parlarem dels símptomes del cop de calor, perquè reconèixer-los a temps pot salvar vides.
Els símptomes més evidents són temperatura corporal molt alta, pell seca i calenta, mal de cap intens, nàusees, vòmits, mareig i confusió mental. Aquests símptomes solen aparèixer de manera sobtada.
A més, la persona no sua o ho fa molt poc, tot i tenir calor extrema. Aquest és un dels signes que ens pot ajudar a diferenciar entre un cop de calor d'una insolació o un simple esgotament per la temperatura o la humitat.
També poden aparèixer taquicàrdia, respiració accelerada, debilitat general i, en casos més greus, pèrdua de consciència o convulsions.
I si la situació no s'atura, pot derivar en un coma o una fallada multiorgànica, que pot acabar amb la mort. Per això és tan important actuar ràpidament.
I aquí pot ser algú es pregunta, com diferencia un cop de calor d'una insolació? Bona pregunta, eh?
Sí, perquè sovint es confonen. La insolació és causada per una exposició directa i prolongada al sol. I tot i que també provoca malestar, mareig o dolor de cap, a la insolació el mecanisme de termorregulació encara funciona i, per tant, poden suar.
En canvi, en el cop de calor, aquest mecanisme ja ha fallat. És el pas següent i molt més perillós.
En resum, si veiem una persona desorientada, molt calenta i sense suor, hem de sospitar immediatament d'un cop de calor i actuar de forma immediata.
I sobretot, no esperar que se li passi, cada minut compta. Ara que ja sabem què és un cop de calor i com es manifesta, toca parlar del més important, com podem prevenir-lo.
I és que la prevenció és la millor eina que tenim. La majoria dels cops de calor es podrien evitar amb hàbits senzills i una mica de sentit comú.
Exacte. La primera i més bàsica mesura és hidratar-se correctament, beure aigua, encara que no tinguem set.
Quantes vegades hem sentit, jo no bec gaire aigua perquè no tinc set? Doncs és un error. La set apareix quan ja estem començant a deshidratar-nos, que és el que volem evitar.
I no val qualsevol líquid. L'alcohol, per exemple, deshidrata. Igual que les begudes molt ensucrades, amb cafeïna o amb gas.
El millor és l'aigua, o les begudes isotòniques, que ens ajuden a recuperar les sals minerals perdudes per la suor.
I parlant de la suor, recordeu que quan suem, el cos perd no només aigua, sinó també sodi, potassi i altres electrolits. Per això és tan important compensar-ho.
I un petit truc. Si has d'estar moltes hores fora o treballant, prepara una ampolla amb aigua, amb una mica de suc de llimona i una mica de sal. Et pot ajudar a recuperar i mantenir líquids i sals minerals.
I és molt millor que beure només refrescos o begudes energètiques, que sovint porten massa sucre i acaben fent l'efecte contrari.
A més de beure aigua, cal evitar exposar-se al sol a les hores centrals del dia, que són entre les 12 i les 5 de la tarda.
I si hem de sortir, millor buscar ombres, caminar per zones amb arbres, portar gorra o barret i roba lleugera de cotó o lli.
També és fonamental posar-se protector solar, no només per la pell, sinó perquè ajuda a reduir la sensació tèrmica.
I un consell pràctic. Si heu de fer esport, feu-ho a primera hora del matí o al vespre, quan la temperatura és més suau.
També va molt bé portar sempre una ampolla d'aigua i mullar-se el clatell o els canells de tant en tant.
Són petits gestos que ajuden molt més del que pensem.
Seguint amb els consells, a casa també podem fer moltes coses per evitar l'excés de calor.
El més bàsic, baixar les persianes o tancar les cortines durant les hores de sol i ventilar durant la nit.
Si teniu aire condicionat, utilitzeu-lo amb moderació, però si no en teniu, podeu improvisar-ne un. Poseu un bol amb glaçons o aigua freda davant del ventilador per refrescar l'aire.
I sobretot, vestiu-vos lleugers i eviteu cuinar plats molt calents. Millor amanides, fruita, verdures, gazpacho, aliments freds i rics en aigua i minerals.
També és útil posar una tovallola mullada darrere del coll o fer dutxes curtes d'aigua tèbia, no gelada.
I si viviu sols o coneixeu gent gran que visqui sola, feu-los una trucada cada dia per assegurar-vos que estan bé.
Aquest és un consell molt humà i molt necessari. Sovint les persones grans no noten la set ni la calor iguals que els joves, perquè els seus sistemes de detecció són menys sensibles i poden patir un cop de calor sense adonar-se'n.
I què passa amb la gent que no pot evitar treballar a l'exterior? Com els obrers, els jardiners, el personal de neteja, els policies...
Doncs, ells han de ser especialment conscients del risc. És important fer pauses freqüents, buscar ombres i beure aigua constantment.
També cal que les empreses facilitin horaris adaptats, amb torns més curts o descansos a les hores de màxima calor.
No hem d'oblidar que la seguretat laboral també inclou la protecció davant la calor. Els treballadors tenen dret a reclamar condicions segures.
Exacte. No es tracta només de salut personal, sinó també de prevenció laboral.
I això també inclou portar roba adequada, gorres transpirables, ulleres de sol i, si cal, roba reflectant per evitar riscos.
Vam conèixer-nos a l'estiu per llançar birres i platja, quina tarda vam passar. Bufava tramuntana de rises entre onades i la teva mirada se'n va quedar clavada. De prop de mil històries, al setembre ens hem plantat. I és que és una putada que es faci fos tan aviat. I si tenim molt a perdre, i si no ens tornem a veure, no em diguis que això s'ha acabat. Que no, que s'acabi. Que no, que s'acabi. I al voltant de francesos que van liar la capem de la gent agafats de la mà i em diu anem-nos a banyar. L'aigua és salada. L'estiu, sota la lluna, prendiendo sativa, sobre la panxa m'hi poso una petxina i t'enyoro tant, sé que s'està
que sovint s'oblida, és el dels nostres animals de companyia com els gossos, que aquests també poden patir cops de calor.
Sí, de fet, els gossos no poden suar com nosaltres. Regulen la temperatura a través de la respiració, així que són especialment sensibles.
No hem de deixar-los mai dins del cotxe, ni tan sols uns minuts, i cal assegurar-nos que tinguin sempre aigua fresca i ombra.
I evitar passejar-los a ple migdia. A part de la calor, al terra pot arribar a temperatures que cremen les potes.
Un bon truc és posar el dors de la mà sobre l'asfalt. Si crema per tu, també crema per ells.
Tornant a les persones, qui corre més risc?
Les persones grans són el grup més vulnerable. El seu cos ja no regula tan bé la temperatura i sovint prenen medicaments que dificulten la sudoració.
També els infants, perquè tenen una superfície corporal més gran en proporció al pes i es deshidraten molt més ràpid.
I després hi ha les persones amb malalties cròniques o amb problemes cardiovasculars. Qualsevol desequilibri de temperatura pot descompensar-los.
I, com dèiem abans, també cal pensar en les persones que viuen soles o amb pocs recursos. No tothom pot permetre's aire condicionat o una casa fresca.
Aquí és on entra en joc la solidaritat veïnal. Trucar, visitar, oferir ajuda. A l'estiu, cuidar-se també és cuidar dels altres.
Ja m'ha explicat què són, quins són els símptomes i com podem prevenir-los. Ara toca saber què fer i què no fer si ens trobem davant d'un cop de calor.
És fonamental reaccionar amb calma, però amb rapidesa. Els cops de calor són emergències reals i el temps és vital.
El primer pas és clau, trucar al 112. No intentar gestionar-ho sol si la persona no millora ràpidament.
Exacte. I mentre esperem l'ajuda, hem d'aplicar una sèrie de mesures senzilles però molt efectives. Primer, portar la persona a un lloc fresc i amb ombra. Després, treure-li o afluixar-li la roba. Aplicar draps mullats al front, al clatell, a les aixelles i a l'engonal, que són zones de gran circulació sanguínia. Finalment, si està conscient i orientat, oferir-li aigua a petits globs.
I si la persona està inconscient o molt confosa, no li hem de donar res per boca. Podria anuegar-se i empitjorar la situació.
Tampoc hem d'intentar fer-la caminar o traslladar-la a nosaltres. El millor és mantenir-la estirada i amb les cames una mica elevades.
I sobretot, mai donar medicaments com paracetamol o ibuprofè per baixar la temperatura. No funcionen per aquestes situacions i poden empitjorar la situació.
El cos no està en febre per infecció, sinó per acumulació de calor. Els medicaments antitèrmics no ajuden.
En canvi, refrescar, hidratar i ventilar són els nostres millors aïllats.
Hi ha alguns errors que repeteixen cada estiu?
Sí, per exemple, posar la persona dins d'aigua molt freda o fins i tot dins d'una banyera amb gel.
I això pot ser perillós perquè provoca vasoconstricció sobtada. Vindria a ser l'estretament sobtat dels vasos sanguinis del cos, el que pot empitjorar l'estat general o causar arrítmies.
Altres errors són tapar la persona amb mantes perquè no agafi fred o donar-li begudes energètiques.
O pensar que és millor esperar. Una estona a veure si se li passa. En cas de cops de calor, esperar pot ser mortal.
De fet, el temps de reacció és clau. Si s'actua els primers minuts, la persona pot recuperar-se sense seqüeles. Si no, pot quedar amb danys neurològics o fins i tot morir.
Així que és important actuar els primers minuts?
Totalment. Com també ho és el paper de les infermeres i del personal sanitari.
I tant, miren, perquè la nostra feina no és només curar, sinó prevenir i educar.
Informar et salva vides.
I parlant-ne en espais com aquest és la millor manera de conscienciar la gent.
Ara us explicarem alguns trucs casolans que poden ajudar-nos a suportar millor les onades de calor.
I acabarem la sessió amb un petit joc de mite o realitat sobre els cops de calor. A veure si endivineu quins consells són veritat i quins són falsos. I ara sí, entrem en una part més pràctica del nostre programa. Trucs casolans i curiositats per combatre la calor.
Perquè sí, hi ha petits gestos que poden marcar la diferència en un dia d'onada de calor.
Exacte, Maite. I no cal gastar diners ni complicar-se gaire. Només cal organitzar-se una mica i pensar amb el cap.
Per exemple, un que faig sempre. Posar una ampolla d'aigua al congelador i quan surto al carrer la porto embalicada amb una tovallola. A mesura que es desfà, tinc aigua freda durant hores.
Bona idea, miren. Jo, en canvi, faig servir una ampolla d'esprai amb aigua i una goteta d'oli essencial de menta. Refresca moltíssim quan t'ho pulveritzes pel coll o per la cara.
I a casa, un truc molt útil és penjar una tovallola humida davant del ventilador. Fa un efecte d'aire més fresc sense haver d'engegar l'aire condicionat tot el dia. O com també han comentat abans, ficar un plat amb glaçons davant del ventilador per aconseguir el mateix efecte.
També ajuda molt dormir amb pijames lleugers, de cotó o lli, i posar un drap humit sobre el front o els peus abans d'anar a dormir.
I recordeu que els animals també pateixen la calor. Podem posar glaçons al seu bol d'aigua o fer-los una catifa mullada per estirar-s'hi.
Va, i ara canviem una mica el ritme amb el nostre joc ràpid de mit o realitat.
Us plantejarem afirmacions sobre els cops de calor i veurem si són certes o falses. Preparades?
Som-hi!
Primera afirmació. Si tinc calor, millor dutxar-me amb aigua molt freda per baixar la temperatura ràpidament.
Fals. Una dutxa molt freda pot provocar un xoc tèrmic, pel contrast entre les temperatures. El millor és aigua tèbia o fresca, mai gelada, per evitar aquest contrast tan gran.
Correcte, Clara. Segona afirmació. Només la gent gran pot patir un cop de calor.
També fals.
Tothom pot patir-lo, inclús esportistes, joves o gent sana, si no s'hidraten o fan exercici en hores de màxima calor.
Exacte. Tercera afirmació. Si una persona té un cop de calor, li podem donar paracetamol per baixar la temperatura.
Totalment fals. No serveix per aquest tipus de febre i poden arribar a empitjorar la situació en comptes de millorar-la.
Perfecte. I l'última afirmació. Els cops de calor només passen a l'estiu.
Sembla lògic, però no del tot cert. També poden passar a la primavera o fins i tot a la tardor, si hi ha onades de calor o feines en ambients molt tancats i càlids. Tot això tinguent en compte que cada any hi ha períodes més llargs de calor, el que amplia el ventall en el que poden patir-ne un.
Perfecte, Clara. Això demostra que cal estar alerta tot l'any, no només al juliol i a l'agost.
I ara parlarem d'un col·lectiu que sovint ignora el risc, els esportistes.
Doncs sí, miren. Molta gent surt a córrer a ple migdia o juga a futbol a les 3 de la tarda. I això pot ser perillós.
L'exercici intens fa que el cos generi molta calor interna. Si a fora ja fa 35 o 40 graus, la temperatura corporal pot pujar per sobre del 40 en pocs minuts.
Per això és tan important escollir bé l'hora d'entrenar i beure abans, durant i després de l'activitat.
I no cal obsessionar-se amb el rendiment. A l'estiu, el cos necessita descans i més hidratació.
També és recomanable adaptar la roba, teixits transpirables, gorra i ulleres de sol.
I si en algun moment notes mareig o visió borrosa, para immediatament. Cap entrenament val més que la salut.
Per acabar el nostre programa, volem parlar del rol de la infermeria en la prevenció dels cops de calor.
Les infermeres no només són presents a les urgències, sinó també a la comunitat, educant, informant i fent el seguiment de persones vulnerables.
Exacte. A través de programes de salut comunitària, les infermeres poden identificar situacions de risc i actuar abans que es produeixin emergències.
També fem tallers, xerrades i col·laboracions amb escoles o residències per conscienciar sobre els efectes de la calor.
I durant les onades de calor, molts CAPs activen protocols específics de trucades a pacients fràgils per valorar el seu estat de salut.
Tot això és infermeria preventiva. I com més informada estigui la població, menys víctimes tindrem cada estiu.
Per concloure, recordar que si ens haguéssim de quedar amb tres idees claus d'avui, serien les següents.
Beure aigua sovint, encara que no tinguem set, per evitar la deshidratació.
Evitar el sol i la calor intensa.
Avisar immediatament el 112 davant símptomes sospitosos.
Són gestos senzills que poden salvar vides.
I recordeu, cuidar-se a l'estiu també vol dir cuidar els altres. Una trucada a un avisol, un got d'aigua a un treballador o una mà estesa poden marcar la diferència.
La salut és cosa de tots.
I la infermeria hi té molt a dir.
Gràcies per haver-nos acompanyat en aquest viatge pel món dels cops de calor. Esperem que ja hagi estat útil, informatiu i refrescant.
Cuideu-vos molt i que passeu el proper estiu amb salut.
Moltes gràcies a tots i fins a la pròxima.
Que no me puedes...